Les 11 i 19 minuts, Toni de la Torre, bon dia.
Bon dia.
Maria Nicolau, bon dia.
Bon dia.
Vinga, va, entrem en matèria abans que ens interrompi alguna última hora més.
La sèrie de la vida real.
No? Toni, sí.
És un episodi molt intens.
Saps que et vaig dir que estic mirant The West Wing?
Sí.
L'original.
Sí, 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 sí.
I el contrast tan gran
home, clar,
entre la realitat...
The West Wing és un refugi, ara mateix.
Bueno, a vegades fa mal.
Sempre,
Fa mal i tot, bueno, a vegades el contrast.
Clar, sí.
Ai, va,
és la funció que té, jo crec.
Comencem. Què ens portes avui?
Ah, doncs us porto una sèrie de metges, una cosa que no parlem gens darrerament ni de metges ni de medicina.
No els escoltem últimament, els metges, no? Els hauríem de trucar més sovint.
Que es diu Hipòcrates.
Hipòcrates?
Doncs és una sèrie de metges que, us prometo, és anterior a la pandèmia. Dic que us prometo perquè arrenca, és una mica com el col·lapse, que deies, això com això, pues, de veritat que s'ha estrenat abans. És una sèrie sobre un hospital que està desbordat. No sé si us sona el concepte d'hospital desbordat, una mica. Està desbordat perquè els metges titulars estan en quarantena. No m'ho estic inventant.
I això ho van fer abans. Està rodat abans de la pandèmia, abans de saber que vindria un virus, que ens col·lapsaríem, que... Ostres.
I el que és més interessant és que els problemes que està denunciant la sèrie també són d'abans de la pandèmia. Ara que deies, estem escoltant molt els metges. Els metges, en els últims mesos, han aprofitat per explicar-nos moltes coses i denunciar moltes coses. Que part d'aquesta denúncia també es troba en aquesta sèrie, que parla molt sobre les condicions en les que treballen els metges i en el fet, justament, que per gairebé qualsevol cosa, perquè un grup de metges titulars hagin d'estar en quarantena, a l'hospital viu un episodi de desbordament bastant important.
Doncs mira, tota aquella gent que no hagi cregut, no?, en l'esforç que fan els nostres sanitaris, potser mirant aquesta sèrie, no?, ajuda a confiar una mica més i a valorar una mica més la feina que fan.
Segurament, seria interessant. Penso que és la que està buscant. La sèrie que està buscant està creada per Thomas Lilti, és un ex-metge francès. És un metge que des de fa uns anys fa pel·lícules i fa sèries, està explicant una mica la professió, i el que fa és ensenyar-te una imatge molt realista del que és la professió, la medicina, el que fan els professionals de la medicina. Que, de fet, ells, tradicionalment, sobre les sèries, parlant amb ells, parlant amb gent que es dedica a això, la conclusió sempre és el procediment és molt rigorós. De fet, hi ha sèries com House, que se'ls ha dedicat articles a revistes molt prestigioses com la Lancet, però... la realitat que envolta el procediment és molt falsa. És a dir, la tecnologia que fan servir els metges, aquests hospitals ultratecnològics, el nombre de metges, la ràtio de defuncions, tot això és...
Tot això no s'ajusta gaire,
no? Tot això és ficció, diguéssim. Aleshores, el que ve a fer aquí Hipòcrates, i per això hi trobareu, si us hi poseu, una aproximació bastant més realista del que és habitual, és explicar això, és ensenyar passadissos que estan desgastats, zones que necessiten una mà de pintura, penombra, negligències, hi ha moltes negligències, algunes per passotisme i d'altres per egoisme, hi ha les dues opcions. I uns metges que bueno, hi ha de tot, però bàsicament estan preocupats molt perquè el que és interessant també d'aquesta sèrie és que no només apunta al sistema, sinó que els propis protagonistes de la sèrie no són els herois perfectes, com sí passa tradicionalment a la sèrie mèdica, no?, que ja el doctor és el gran heroi, sinó que són personatges amb molts matisos, i alguns no és que siguin males persones, tampoc això, però avantposen la seva carrera a altres qüestions, i de vegades no tenen en compte el pacient, i de vegades són capaços de mentir al pacient si els interessa, i és una sèrie bastant dura en aquest sentit. T'ensenya una mica aquesta part fosca que normalment no veiem, com a mínim, a les ficcions.
Per tant, dura, però també realista, no?
Sí, que és el que és interessant. Sí, sí.
On la podem veure, Hipòcrates?
Doncs la podem veure a Filmin, que ha tingut la vista d'estrenar-la ara, en aquest moment, com ja va tenir la vista d'estrenar El col·lapse en aquell moment.
Ho ha fet Déu, calculen bé. Amb què maridem Hipòcrates? Una sèrie de... Segons com, per mirar sèries de metges, millor no menjar res, no, Maria, o què?
És que, saps què em passa? Soc super, super aprensiva, i quan el Toni va dir que maridaria amb Hipòcrates, i jo em va venir el cap a cor obert, que és l'última sèrie de metges que he vist a la meva vida, perquè ho passo malament, a mi se'm tanca l'estómac. Llavors, va ser pensar en Hipòcrates i pensar en Corugari en Primperant, saps què vull dir? Allò de dir, sisplau.
Fa mal de panxa.
Fa mal de panxa. Però en aquest cas, de fet, m'encanta. És una sèrie que tant pel títol com pel plantejament que ella ens ha explicat, a mi em remet al que és el jurament hipocràtic, no? Aquesta espècie de manifest ètic, de codi de conducta que Hipòcrates del segle IV abans de Crist va redactar i es feia jurar les facultats de medicina per ser nomenat metge, no? Uh-huh. I és com una espècie de posada sobre la taula quins són els principis rectors de la medicina. És un cant al respecte, no? A la vida i a evitar el sofriment. I a mi quan ho trasllado al terreny de la gastronomia em ve molt al cap el que és la cuina de menuts, la cuina més quirúrgica, la cuina de l'interior.
No em diguis això.
Aquesta reacció és bastant habitual.
Pensa que a la sèrie hi ha escenes, allò que, aviam, normalment les sèries mèdiques no són tímides a l'hora d'ensenyar-te les operacions. Normalment són bastant directes, però en aquest cas és molt, molt directe, eh? O sigui, fa molta angúnia en molts moments.
Fixa't que la cuina de menuts la tenim com una cosa bruta, difícil d'entrar-hi, però en canvi, fins que els anys 70 no es van popularitzar les neveres a les cases, la cuina de menuts era la resposta a com conservar, aprofitar i dignificar la mort d'aquell animal al màxim.
O sigui que tu creus que hem de menjar menuts, per mirar aquesta sèrie.
Crec que el jurament hipocràtic i aquesta sèrie i els seus dilemes ètics són una bona manera de posar sobre la taula com abordar aquesta cuina. I per fer-ho per la porta petita, per la porta senzilla, jo us convidaria a menjar-vos una bona llengua amb vinagreta, que és senzilla de cuinar, i la podeu comprar a la xarcuteria ja bullida. No heu de tocar coses estranyes, no és textura difícil.
No.
Amanida amb un oli, vinagre, una mica de verduretes, petites amb amanida, amb escarola, i, escolta, es pot menjar amb una mà mentre amb l'altra controles el comandament a distància, és a dir, tampoc requereix, no són escaldums, ni sang i perdiu, ni cap hipòtesi, és una cosa senzilla.
Ets de menuts, tu, Toni?
No. Tampoc, t'he de dir, tampoc soc de menjar res mentre miro sèries de metges, eh?
Les de metges no, clar.
Bastant angúnia.
Ai, va, doncs passem a una altra, que ens apuntem, això de la llengua, però canviem de tema.
Aren't we saying there's one feeling that's right and another feeling that's wrong?
Una estrena destacada d'aquesta setmana, Toni, que és una sèrie basada en una pel·lícula. És un d'aquells clàssics, eh?
Sí, és una estrena de demà a Netflix i la pel·lícula és Algú va volar sobre el niu del cucut, pel·lícula meravellosa. Mm. Meravellosa, de fet, la vaig tornar a veure fa relativament poc, justament perquè venia la sèrie per recordar una mica el to de la pel·lícula. I després, quan vaig poder veure l'avançada de la sèrie, em va confirmar el que ja sospitava, que és que no tenen res a veure una cosa amb l'altra.
Ah, no?
No tenen res a veure.
El títol, potser, o tampoc.
Res. És a dir, no, sí, aviam, té a veure el fet que, si recordeu la pel·lícula explica la història d'aquest centre psiquiàtric on hi ha una infermera que té sota control, diguéssim, que té empatitits els pacients que hi ha allà fent servir, en fi, estratègies psicològiques i d'altres bastant més desagradables, fins que arriba el personatge del Jack Nicholson, que fa la funció d'inspirar per revelar-los. El que fa la sèrie, que es diu Ratched, és agafar el personatge de la cap d'infermeria i fer-ne una història d'origen, és a dir, d'on ve aquesta senyora, què li va passar. Això s'acaba traduint en anem a explicar a través de traumes de la vida d'aquesta dona per què a la pel·lícula i al llibre, que està basada en una novel·la, és d'aquesta manera. D'acord? La idea no està malament, explicar una història d'origen, però el to, no té res a veure, però gens ni mica.
No hi fas la connexió.
Gens. Mentre que una és una història de tensió, però sobretot és una història molt humana, penso que els personatges d'aquella pel·lícula se't van guanyant molt a poc i acabes en un moment emotiu molt alt, la sèrie bàsicament és terror psicològic. Es mou aquí. Això s'explica perquè qui hi ha al darrere de la sèrie és el Ryan Murphy, que és el creador, entre d'altres, d'American Horror Story, per exemple.
Clar, mira, és que jo...
Preparant de nou.
Clar, sí.
No és gore, no se'n va pel territori del gore. Però el Ryan Murphy què fa? El Ryan Murphy és sinònim de colors llampants, d'afectisme, de cridar l'atenció a l'espectador, una mica aquest recurrent que té ell de parlar de personatges marginals, però és molt exagerat la mena que ell fa de productor, sobretot. Ell és molt exagerat i no té res a veure amb el tractament ja visual que fa la pel·lícula. Aleshores, jo el que us diré és, si recordeu la pel·lícula, quedeu-vos amb la memòria de la pel·lícula, no cal que aneu a la ratxa.
D'acord.
Si no heu vist mai la pel·lícula, Aneu a veure la pel·lícula.
La sèrie. Ah, no, la pel·lícula.
Perquè és fenomenal. Si, malgrat això, voleu una sèrie de la factoria Ryan Murphy,
d'acord,
hi ha gent que està molt, molt fan d'aquest univers, trobareu el que esteu buscant. Tot i que és una mica derivatiu respecte al que ha estat fent en els últims anys. Comença ja a repetir-se una mica. Però...
Ratchet.
Les actrius estan molt bé, per cert.
Ah,
sobretot la Sarah Paulson està molt bé. Que passa que no justifica segurament la resta.
No sé si justifica, però com a mínim ja és un al·licient el nom del protagonista de la següent sèrie que ens porta el Toni de la Torre. Que jo crec que hem de dir el nom de, per qui,
sí,
pel qual tothom el reconeix. No, no, el nom de l'actor. Jon Snow, de Joc de Trons.
Okay. Nice and simple. Let me tell you what happened. Everything I can remember in order.
Jon Snow, que és Kit Harington.
Kit Harington, sí. Que és
què fa?
Un dels protagonistes. És una sèrie, això és una sèrie que es diu Criminal, que és una franquícia creada per Netflix d'històries policíaques. És una franquícia formada per diferents sèries. Hi ha Criminal França, Criminal Alemanya, Criminal Espanya i hi ha Criminal Regne Unit. Una mica com, us en recordeu, el CSI? Que anaven fent Miami, Nova York,
sí,
i així van fer aquell, sí, sí, aquell, sí, sí, aquell conglomerat de sèries que, afortunadament, ja ha passat a la història.
Doncs... Encara, a vegades, fent zapping per la tele, ensopegues amb un CSI.
Amb algun d'ells.
No? Encara
sí,
va.
De tant en tant. O sigui,
sí, van reposant.
Té tirada, això continua ingressant diners, això.
Clar.
Per aquí no us preocupeu. Doncs aquesta és una mica la mateixa idea. I en el cas de Criminal Regne Unit, s'ha estrenat la segona temporada. Cada temporada presenta històries que són autònomes, són independents, i tenen a veure amb un interrogatori. Aleshores, Kit Harington és el protagonista d'un d'aquests episodis. Crec que és un paper que ell ha triat o ha accedit a fer-lo perquè es desmarca molt del Jon Snow. Jon Snow, com a...
Com el definiries, Jon Snow?
Com a sinònim de peix bullit.
Ah, ara.
Per favor.
Ara.
Doncs aquí, i de bo, de tros de pa fins a l'extenuació...
Estàs d'acord, Maria?
Jo el trobava exasperant, al final. Era per sacsejar-lo per les espatlles.
L'emo del nord.
Reacciona, Jon Snow.
Sí.
Tou, no?
Molt tou. I aquí ha fet un personatge que trenca amb això, una mica. I crec que ell està buscant també, triant aquests papers, sortir una mica d'aquesta identificació de massa tou.
Diferenciar-se, no? No sé per què sempre acabem parlant de Joc de Trons.
Bueno, ens hi porta, el guió, no? No sé què dir-te. També podem parlar, en aquesta mateixa temporada, també hi ha un altre actor, no sé si ho és mai, The Big Bang Theory, una sèrie molt popular.
Sí.
Doncs un altre dels actors que participa en aquesta temporada és el Conan Layard, que és qui feia de Rush a The Big Bang Theory. I és el mateix cas. És un actor també molt encasellat en la personatge de Rush i molt encasellat en papers còmics, que aquí està intentant fer, demostrar que el registre dramàtic també pot ser el seu. No acaba de funcionar, he de dir.
No acaba de funcionar.
Si heu de buscar... Kit Harington no ho fa malament.
D'acord, el que sabem amb això.
Conan Layard, no me l'acabo de creure, però si heu de triar un episodi d'aquesta temporada, aneu al valor segur, que és el que protagonitza la Sofia Conedo, que no la coneix ningú, em sembla bé, però és l'actriu bona del PAC, és una actriu que ha fet molt de Shakespeare, té un bagatge teatral molt important, i si només que veieu un minut de cada episodi, en un minut ella és capaç de que vegis que hi ha una distància sideral respecte als altres. Però no és el nom, per tant, no és el nom conegut, i aleshores, de què parlem?
Del bullit Jon Snow. Jon Snow. Espera, Maria, portes un maridatge, eh?
Porto un maridatge.
D'acord. Maria Nicolau, per acompanyar aquest Jon Snow que ja no és tou i que intenta ser una mica més dur i que...
No, mira, ha estat molt bé això que has dit del peix bullit, perquè sí, bueno, jo estic molt feliç que no ens porti una sèrie on el Jon Snow faci de tubet, però sí que és que ve fred només de pensar-hi, no? Llavors, jo aquesta sèrie de Criminal la veig com una d'aquelles sèries que et posaries per desconnectar, no? D'arribar a casa tranquil·lament, estar més o menys sol, agafar sofà, agafar manteta, i m'imagino com que fa fred mentre la miro. No és una sèrie estival de picar...
De fred.
Sí. De fet, les criminals en general, no?
Sí.
Especialment les nòrdiques, les escandinaves, però en general les criminals, que a vegades que no fa fred encara, no?
Però el context de l'interrogatori, de la sala tancada, de l'absència d'espais oberts i d'horitzó i de festivitat, no convida a compartir, a picar i a menjar coses lleugeres. Llavors jo he aprofitat aquest context per posar sobre la taula això del per què no cuinem a casa, no? Dic, escolta, generalment preguntes a la gent per què no cuines o per què no et fas un bon plat per acompanyar una sèrie, perquè no tinc temps.
Sí.
I et diuen que no tinc temps mentre paral·lelament et confirmen que han vist les 9 temporades de Joc de Trons o les 52.000 de Gilmore Girls, saps?
O sigui, no tinc temps per cuinar.
Clar, no tinc temps per cuinar.
Mira sèries.
Llavors, què passa? Temps el tinc, passa que tinc unes altres prioritats o directament jo penso que és que fa mandra. I no passa res, o sigui, fa mandra. Llavors, jo agafo aquesta sèrie i dic, a veure, m'imagino que arribo a casa, que veig això, que vull desconnectar, que vull cuidar-me una micona i vull tenir entre les mans un bol de brou calent, un caldet. Sí. Eh que sí?
Sí. Bé, ara no perquè fa calor, eh?
Però... Ara no perquè fa calor, però ja veuràs com em farà...
Sí.
Sí, ja. Llavors, la idea és que aquesta sèrie ens va estupendament també per cuinar el brou, perquè són capítols d'entre 30 i 40 minuts que són el temps que necessito per anar a controlar l'olla, que no bulli massa fort, que no s'evapori massa, i que d'un bull no se m'hagi apagat el foc. I amb 3 capítols o 4 capítols d'aquesta sèrie he fet un brou amb una olla plena d'ossos de gallina, de pollastre, de col, patata, xirivia, nap, pastanaga, porro, el que vulgueu. La meitat de coses sòlides, la resta líquid, fins a 4 dits de l'alçada màxima de l'olla, ho poseu a bullir foc alegre i us n'aneu al sofà amb un bol del brou que veu fer amb el capítol anterior, i això és un cicle infinit.
Sí, que pots fer una marató.
De felicitat, de brou i de criminal, sí.
Mira que ho expliques tan fàcil. Jo ara em poso a fer un brou, em deixo la meitat de coses, la meitat d'aigua...
Fer un brou és fer una infusió.
A sobre se'm l'aigua i
ella ho diu,
apaga el foc.
Ella
no, fer un brou és fer una infusió. L'únic que hem de controlar és que no s'evapori massa l'aigua i que ens quedi amb intensitat de sabor, però ja està. I llavors anar-ho congelant, guardar-ho, i anar-ho traient per arribar a casa i veure la teva sèrie preferida amb la manteta, el brau, i va estupendo.
Manteta Jon Snow és no comida.
No ens pots fer mandra a cuinar, sí. Amb això.
Sí. Manteta Jon Snow.
Va amb manta, el Jon Snow, tots els dies, al damunt.
Sí, amb aquell pèl que portava.
Aquell pèl.
És veritat, és veritat.
Ai, Jon Snow, què més?
Doncs parlem...
Què és això?
Doncs mira, això és la mena de sèrie que, així com n'hi ha d'altres, que segur que us ve algun amic, algun agut, i us diu, mira això, estic mirant allò altre, aquesta és la mena de sèrie que no ho recomanarà a ningú, probablement.
Ai, Déu.
No perquè sigui particularment... O sigui, la sèrie està molt bé, eh? Però que no arribarà a tenir la popularitat o no arribarà a ser prou coneguda. Sèrie discreta, diguéssim, eh? En part perquè això es produeix molt darrerament, eh? En part per la plataforma, on que és... Això és la sèrie es diu Upright, uh-huh. I es pot veure a Sundance TV, que és un canal que està inclòs a Movistar, entre
clar,
altres
buscar,
operadores.
Has de buscar molt,
has de buscar massa.
Està molt amagat.
Per això us ho dic. Però el tema de la plataforma és un tema que darrerament... cada vegada és més evident. Hi ha una passió actualment per veig a les xarxes per Cobra Kai, que s'ha estrenat fa poc a Netflix, quan és una sèrie de fa un any estava a YouTube gratuïtament.
Vull dir
que, clar, quan està a YouTube, quan és a YouTube no existeix, quan és a Netflix sí. Doncs si Upright fos a Netflix, d'acord? Segurament seria alguna cosa similar a The End of the Fucking World. No sé si recordeu aquella sèrie estructurada com una road movie de dos adolescents, diguéssim... que se surten de la carretera, diguéssim.
Espatlladots.
Estava buscant una paraula no ofensiva. Espatlladots, em sembla bé. Adolescents que necessiten feina, necessiten un treball. Doncs això és similar. Són dos personatges que no tenen res a veure l'un amb l'altre, que acaben els dos en una mena de road movie perquè tenen un accident de cotxe. Això és un músic que va carregant un piano amb un remolc que té un accident de cotxe amb un adolescent que acaba d'escapar de casa.
Carai, quina combinació.
Aleshores, com que ella queda malferida i el seu cotxe no funciona, doncs ell accedeix, menys mal que accedeix, a portar-la a l'hospital més proper. D'acord? Aleshores, en aquest viatge a l'hospital més proper, acaben fent un viatge bastant més llarg, i aquests personatges que sembla que no tenen res a veure, perquè realment són... Ell és bastant Jon Snow. O sigui, ell és molt dubtós, molt, saps? Molt de pensar les coses, saps? I ell, en canvi, és rebel, directe, molt semblant al personatge de femení de The End of the Fucking World. Molt directe, amb unes frases molt ràpides i tal. I tenen una animadversió. Saps com hi ha sèries que dius no, és que s'han enamorat a la primera vista?
Aquests
dos és odi a primera vista. Pràcticament, però a poc a poc, amb els que avança la història, van crear una relació d'amistat que és molt agradable de veure, i és el que us dic, o sigui, Upright, segur que no us la recomana ningú, però si aneu a buscar la Sundance TV, doncs és una sèrie que està prou bé.
D'acord, va, crec que ens dona temps abans que el president Torra entri al Suprem a explicar-ne una més, vinga.
Ah, doncs mira, aniré ràpid amb aquesta, eh? És la sèrie d'Alta Fidelitat.
suposo que recordeu la pel·lícula que va protagonitzar John Cusack, que al mateix temps, bueno, està, és una adaptació de la novel·la del Nick Hornby. Aquí el que han fet és bàsicament explicar una altra vegada la mateixa història. O sigui, és la mateixa història, però protagonitzat amb una, per una dona, que és Zoe Kravitz.
La filla de Lenny Kravitz?
Sí, actualment molt coneguda per Big Little Lies. Aquí ja és on pots veure l'alquímia de les plataformes. Eh? Agafarem Alta Fidelitat més Zoe Kravitz o juntarem, farem un canvi de gènere i tindrem un producte d'èxit. Bueno, no sé si d'èxit, però el que tenim com a resultat és la mateixa història explicada una altra vegada, perquè és la història d'una propietària de discos que té una vida amorosa bastant desastrosa, i el principal problema que té és que no aguanta. Primer, que el canvi de gènere no he vist encara què aporta.
Ja. Yeah.
I que no aguanta les comparacions amb... És que la pel·lícula era una gran pel·lícula.
Hi havia el Jack Black, hi havia...
Hi havia una conjunció d'actors que tenien molta química, qui no es produeix, perquè és molt difícil aquella que funcioni tan bé que els actors tinguin tanta química. Han canviat el Bruce Springsteen, que la pel·lícula té aquell cameo, per la Debbie Harry de Blondie. És com... Estem intentant repetir el mateix, però justament és que la pel·lícula va trobar la forma gairebé perfecta de fer-ho. Aleshores, es queden un punt mig. Però si, malgrat tot, voleu una sèrie d'amor i ja heu vist Normal People, a la mateixa...
I punts suspensius.
A la mateixa plataforma, que és Starzplay, teniu Alta Fidelitat.
I va, ràpidament, Maria, amb què la maridem?
És superfàcil, a veure, música, cultura pop americana, cameo del Bruce Springsteen, nostàlgia de quan érem adolescents, pues,
hamburguesa. Feta, a casa?
Feta a casa, amb carn bona i amb panet,
no
prohibit fer-ho amb plat, és massa finolis, no, feta a casa.
Maria Nicolau, Toni de la Torre, ho hem de deixar aquí, són pràcticament 3:15 del migdia. Moltes gràcies per totes aquestes recomanacions, per tornar a parlar de Joc de Trons, que sempre és un bon motiu per tornar a parlar de Joc de Trons.
La setmana vinent trobarem una altra excusa.
Segur que sí. Ah, doncs fins la setmana vinent. Gràcies a tots dos. Bon dia.
Bon dia.
Tanca els ulls. I escolta a Catalunya Ràdio. Dins teu.